Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A l'entrevista d'aquest dijous parlem de comèdia, de monòlegs, perquè tot just demà, a Sant Jaume dels Domenys, el conegut monologuista Andrés Torres portarà el seu espectacle Los hijos adolescentes a la Societat del Lletger. Per conèixer la seva trajectòria i aquesta obra, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia. Avui tenim el plaer de comptar, com deies, amb l'Andrés Torres i ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Andrés, com estàs?
Molt bon dia. Doncs pues molt bé, estic molt content d'estar amb tu aquí parlant.
I jo, perquè sóc molt fan teva.
Ai,
sóc molt fan de pòster, no? Com diuen altres cadenes o altres programes.
Sí, no? Fan de pòster antiguo, no? Aquellos de los superfans, no?
Del superpop.
Eso me hace mucha ilusión porque, claro, yo estoy en casa haciendo vídeos y parece que no te ve nadie, pero sí que te ven.
Després anirem a aquest punt de la quantitat de seguidors que tens a TikTok, que sí. és una bestialitat. Però, primer de tot, tu portes molts anys en el món artístic. Explica'ns una mica la teva trajectòria.
Bueno, pues al principi, com tots, no? Vam començar a casa gravant cintes de casset, que ara la gent jove no sap lo que és, una cinta de casset. Y yo me metía en mi cuarto. Lo que hacen ahora los youtubers y tal, que no salen de la habitación, pues yo lo hacía con un radio cassette y grababa voces.
Wow.
Y nada. Y luego cuando ya me hice un poco más mayor, porque yo empecé muy pequeñito a hacer esto, y luego ya con 17, 16, 17 años, 18 ya casi, me iba por los pubs, que antes antiguamente no había tanta modernidad, tanto boom de monólogos ni nada. Entonces había algún local que te dejaban actuar contando chistes, y ahí empecé contando chistes, imitando. Y nada, a raíz de eso, pues te vas presentando a más sitios, a castings, hasta que un día, he resumido mucho, ¿eh?
Sí, sí,
día,
sí.
Hasta que un día me fui a un casting, que era para Antena 3 y tal, y gracias a ese casting, pues me vi a Rus, y haciendo imitaciones me llamó para el Forza Barça. Esto fue en el año 1995.
Wow, ha plogut, ¿eh?
Ha plogut molt, o sigui, no ha pasado.
Portes molts anys com a col·laborador molts. També ara amb el programa de l'Aro City.
Sí.
Com ha estat, tota l'experiència aquesta?
Molt bé, o sigui, professionalment molt bé. Passa que al entrar al Força Barça va ser molta il·lusió, o sea, moltíssima il·lusió me hizo. Lo que pasa que, claro, Arús lo hace muy bien también, porque te pone una máscara y te deja ahí en un segundo plano, ¿no? Que gracias a él estoy trabajando donde estoy, ¿no? Uh-huh. Pero que con la máscara, pues yo hacía pues, la voz de Gila, de Arturo Fernández, personajes de la época, ¿no? Uh-huh. Rocío Jurado, que Javi Martín hacía de Johan Cruyff, pues, también hacía sí. De Ortega Cano. Y bueno, era muy chulo hacer los gags. Pero claro, yo siempre estaba como en un segundo plano, ¿no? O sea, con la máscara ahí, nadie me veía. Mi abuela me veía por la tele y dice, pero si no te veo. Digo, bueno, me pondré una pulsera y el que sea la pulsera negra soy yo, ya. Pero bueno, gracias a eso, pues sí, me puedo dedicar a esto. Y tuve el placer y la gran suerte de poder dedicarme a esto durante casi 30 años ya que llevo, como que dice, ¿no? Porque estuve como 27 años con Aruz, hasta hace 2 años que no estoy.
De unido, ¿eh?
Y bueno, todo esto con Arús, intercalando el tema de los monólogos y las actuaciones. Uh-huh. O sea, eso no lo he dejado. O sea, siempre era paralelo una cosa con otra.
Déu-n'hi-do. Ara, bueno, fa temps que portes amb els monòlegs. Tenim la gran sort de que demà vinguis aquí a Sant Jaume dels Domenys amb aquest espectacle. Hijos adolescentes.
Sí, porque había un que sigue sin la primera par, así no, sigue sin primera par, pero era Hijos, el club de los malos padres, y es una continuidad aquel, ¿no? Que ahora los hijos ya han crecido y son adolescentes, ¿no? Y todo lo que conlleva el mundo adolescente, que es lo que hago en las redes sociales también, y tiene mucho tirón porque viene mucho padre con mucho hijo, y muchos adolescentes vienen al teatro, y espero que mañana haya mucho adolescente para poder darles caña y que los padres se sientan, pues es como una terapia de grupo, lo que digo yo cuando vas al teatro a verme, ¿no? Porque sí. Todos decimos, estamos en el mismo barco.
Claro.
Y sí, llevo pues eso, como 3 años así, llevará con el monólogo en serio, porque empecé en el 19, pero por culpa de la pandemia lo tuvimos que parar. Y la verdad que muy bien en el Teatro Aneo, muy bien, los sábados la gente viene, y mientras venga la gente, pues eso, lo que digo yo, ¿no? Podré dar de comer a mis hijos, que son los que me ayuden a hacer los guiones.
Clar, val a dir, Andrés, que tu tens 4 fills.
4 fills, sí. De totes les edats. Tinc la gran que té 19.
Sí.
I el nen... Tinc 3 nenes, però encara tinc que comptar. No, 3 nenes i un nen. La gran té 19, el nen té 17, l'altra té 15 i la petita 8.
Déu-n'hi-do. Mm. vas ben servit, de paciència.
Sí, sí, de paciència, sí, sí. Bueno, la granja fa una mica la seva, però sí, està a casa igualment, o sigui, per molt que faci la seva, és com una companyera de piso, entra, sale i poco más.
Clar.
Però està aquí, i el gasto lo tiene, ¿sabes?
De fet, tu compares la casa teva com una colmena de abejas.
Sí, es una colmena de abejas, ¿eh? Nosotros, los padres somos las obreras, ¿no? Las que estamos ahí, y luego están los zánganos, que son los niños, ¿no? Y están, es verdad, sí, sí, una colmena absoluta. Y las obreras estamos ahí, el padre y la madre, ¿no? Bueno, supongo que en todas las casas que tengan hijos, ¿no? Pues ahí estamos luchando. Y que no falte nada, porque si no, luego aquí no hay nada, que no se vaya, no sé cuánto. Ya sabes cómo son los adolescentes, wow. Y más ahora.
De bonito. Clar, amb quatre fills adolescents, jo et preguntaria, ¿no? Una pregunta que jo crec que és bastant habitual, no? Això quan dius, vaig a tenir fills, no t'explica ningú, això. No hi ha un manual.
Home, no, clar, no, que va, que va. No hi ha un manual, però hi ha molts manuals, això sí que és veritat. No hi ha manuals per tenir fills, però hi ha molts llibres per tenir fills. Tu abans de tenir fills, pues, comprar llibres i... Hay un llibre molt famós que és Esperando mientras esperas, ¿no? O sea, lo del embarazo, mes uno, mes dos de embarazo, luego está Soy bebé, Ser padres, todo. Cuando son pequeñitos hay un montón de revistas y libros. En el momento que llegan a la adolescencia ya no hay libros, ya no hay nada. No hay ninguna guía que te guíe, o sea, que te ayude a eso. ¿Sabes? Entonces, cuando llegan a la adolescencia estás perdido.
Ah. No ens en recordem tampoc, ¿no? De com érem naltros, d'adolescents.
No, claro, mucha gente me lo dice, eso es verdad, ¿eh? Digo, está, bueno, cuando voy y dices, no, pero tú acuérdate cuando eras adolescente. Yo, no es por presumir, pero yo creo que yo era poco problemático. Yo era un hijo bastante... Mis padres siempre lo decían, ¿eh? Yo nunca he sido un chaval así muy esto. Yo acataba muchas cosas, siempre he sido rebelde dentro de lo que puede serlo, ¿no? Pero bueno, supongo que también tendría lo mismo. Momentos de rebeldía, ¿no? Y contestar a mi madre. Y yo me acuerdo de la ropa, que tenía una silla y la ropa estaba amontonada en mi habitación y la dejabas allí, que ahora lo veo con mis hijos y me entra de todo. ¿Pero qué haces? Pues yo lo hacía, eso es. Eso claro. Es lo que hacía yo. Mis hijos me dicen, tienes un toc, ya está con el toc. El famoso toc.
Un altre tema és el de la jerga, no? Aquest llenguatge que la veritat és que, no sé si és que nosaltres érem més encís, perquè ja estem amb la quarantena o cinquantena, però jo crec que no teníem tants anglicismes com ara, o és que ens hem perdut?
No sé, pero no, yo creo que no eran anglicismas, pero también tenían esta jerga del tronco, ¿no?
¿Qué pasa, colega?
¿Qué pasa, colega? El carroza, ¿no? Ahora que es boomer, los boomers antiguamente eran los carrozas, ¿no? Eres un viejo, era un carroza, ¿no? Ser un carroza o el boomer de ahora, pero tanto anglicismo, ¿no? Pero sí, es verdad, pero es que va muy rápido eso, porque tú dices ahora boomer o cringe o lache o what the fuck, y mañana ya no sirve. Es lo que digo yo en el espectáculo. Voy a decir una serie de palabras, cuando salgan del teatro ya habrán cambiado. Porque va muy rápido la jerga esta. Ya, yo te digo, ahora tengo hijos de todas las edades, y digo, por ejemplo, de cringe, me dice mi hija, con 19, papá, esto cringe ya no se dice.
¡Oh!
Esto ya ha pasado. Digo, estoy pasada capaz. Y es más, son la generación Z ellos, ¿no? La generación Z, estos chavales ahora. Y me dice una seguidora en TikTok, me dice el otro día, pues ahora de 11 a 16 años son la generación alfa.
Digo,
ya me he perdido, ya me pilla mayor, digo, yo ya me he perdido. O sea, no, 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 no sé. Lo aprovecharé para el espectáculo, pero no sé cómo hacerlo, porque ya me pilla mayor, si cada vez cambian más las letras. Es que no.
Sembla que fossin més encís abans, però també el perill d'ara no són les xarxes socials, que tu dius what the fuck, no? O crash, o segons quina jerga, i clar, ho repliquen a milions, no com antigament, que era com més...
Más casual.
De colles, sí,
clar,
no?
Clar, sí, más de barri, clar, sí. Clar, clar. Si la meva filla petita, 8 anys, em diu, no me ratlles, no me ratlles. O,
això ho dèiem nosaltres.
Clar, però aquesta té 8 anys, que me la té 8 anys. Jo li dic, no me ratlles, con 8 anys a mi madre, mon padre.
I te cruza la cara.
I me ratlla la cara. Claro, és que és lògic. Lógico, pero que, bueno, era otra época también. Es lo que también digo en el show, ¿no? Que los chavales de hoy en día han tenido suerte porque somos unos padres más protectores, ¿no? Demasiado, incluso. Hay una parte del monólogo que hablo de eso, ¿no? De los padres de antes y de ahora. Y cómo nos cuidaban a nosotros, que nos cuidaban igual, pero nos dejaban más cables. Y que se preocupaban de nosotros, supongo que sí, pero no lo exteriorizaban tanto como nosotros, ¿no? Que digo yo que ahora somos como un GPS de nuestros hijos, ¿no? Que van caminando, cuidado, gira a la derecha, que hay un hueco, que te vas a caer, tal. Te calcula, déjalos vivir un poco, ¿no?
Claro. Potser vas a proteccionisme, no?
Jo crec que sí, que tenen sort, perquè, i gràcies a Déu, així que va així, no? I, y tenemos sillitas de seguridad en los coches que antes no había y ¿sabes? O sea, todo está mucho mejor y muy avanzado, pero no sé, ahora están como muy, lo que dices tú, saltan una cosa y llega a todo el mundo, en las redes sociales lo ven al momento. Antes lo que decías, la collita, pues la collita del barrio, pues ibas a otro barrio y tenía otra jerga de otro barrio, ¿sabes?
Y correcta. Y la voz de Barcelona, hombre, es que bueno, sí, encara la
pizza. Si andabas a Seos, andabas a Girona, Lleida, Tarragona, era una altra història, era un altre món, o sigui.
Totalment. Escolta, en alguns vídeos has dit que els teus guionistes són els teus fills. Com vas començar a TikTok? Perquè la veritat és que ets un influencer, tens milers de seguidors i de seguidores. Com va començar aquesta experiència?
Pues, pues suposo que com tothom. O sigui, a mi TikTok em sonava pues, a molt de ball i no sabia ni el que era. Vull dir, TikTok era ball per nens. Uh-huh. I arrel de la pandèmia, pues, suposo que vaig començar a fer un vídeo i mis hijos, va, haz un vídeo, haz un altre. Però no hacía vídeos d'adolescentes, hacía vídeos d'estos de doblar les voces. ¿Sabes? Los típicos vídeos que coges un audio
sí.
y tú doblas.
Sí.
Pues es, que me hacía gracia, hacía yo el playback este. Y un día, pero fue casualidad absoluta, cogí el móvil y dije, mira, mi hija me dice que así no se habla por el móvil, por la oreja no, que se habla así, como hablan ellos, como si fuera una tostada el móvil.
Sí. ¿Sabes?
Y entonces él me dice, what the fuck, no sé qué dije, hice cuatro cosas de estas y se tuvo muchas, se hizo viral ese vídeo. Uh-huh. Y entonces a raíz de ahí, pues digo, voy a ir por este camino. Y entré por el, como se dice ahora, el nicho de la adolescencia, uh-huh. que a mí eso de los nichos de TikTok me recuerda a los cementerios.
Sí, totalmente.
Pero hay que decir, no es un nicho de tal. Pues entré por ahí y mira, pues por ahí fue funcionando, tanto en TikTok como en Instagram. Uh-huh. Así que la verdad fue casualidad, ¿eh? Como todo supongo que pasa, ¿no? Si estuviera premeditado, a lo mejor no hubiera hecho tantas cosas.
Igual no, o igual no hagués sortit tan bé, a vegades pensar massa et fa no fer, no actuar.
Ah, clar, sí.
La gent que et diu, perquè clar, jo vaig contactar amb tu per WhatsApp, per missatge TikTok. De TikTok, però m'imagino que com jo hi ha 40.000 que es deuen posar en contacte amb tu, no?
Sí, hi ha molta gent que posa en contacte, doncs això, bueno, vaig aquí a actuar el divendres demà pel tema d'Instagram, de les redes socials.
Ostres.
Sí, sí. Van contant amb mi i tal, i a través de la pàgina web també, i bueno, això va molt bé. Però hi ha molta gent que em parla i diu, hòstia, m'has contestado. Pues claro, yo no soy nadie, no soy Dios. O sea, yo contesto a todo el mundo. Soy uno más. O sea, la gente tiene como un respeto de decir, hombre, que tienes muchos seguidores y no, pues no voy a contestar, ni que yo fuera Ronaldo ni Messi, yo soy Andrés Torres, pues un chaval de calle, como digo yo, un chaval ya con 50 y pico años, pero
diario de un cuarentón, ¿no?
Uy, diario de un cuarentón, sí, ya dejo atrás mucha gente. ¿Cuándo vas a volver a hacer diario de un cuarentón? Digo, ya no creo que vuelva a los 40, ya ha pasado ya.
Bueno, podrías fer de la cinquantena, ¿no?
Sí, sí. Es que mucha gente me dice, ¿por qué no haces el diario en cincuentón? Y cuando acabo el monólogo de los hijos, tienes que hacer a uno de los nietos. Digo, hombre, déjame respirar.
Deixa'm que tingui, ¿no?
Me meten que tenerlos, ¿no?
De unido.
Pero está guay. La gente te dice con mucho cariño. Tienes que hablar de los gemelos, tienes que hablar de los que tenemos hijos con otra pareja de padrastros y madrastras. Digo, hombre, ya, pero es que eso no es mi tema, no lo he tocado, no lo conozco.
Claro, tú et bases en la realitat y es lo que tú vius a diari.
Clar, sí, la realitat augmentada, no? Una mica exagerada, però sí, és la meva realitat. Jo no puc parlar de sons, perquè no tinc, no sé com funciona. Podria fer, si em poso, podria fer, no sé, ho inventaria. O parlaria amb quatre que coneixi que tenen bé sons i parlaria, com va això? Però no me sentiria a gusto.
Clar. Escolta, molts espectadors, comentaves que el Teatre Neu va molt bé. Què esperes que passi o quines són les teves metes a curt llarg termini?
Pues que sigui venint la gent al teatre. Sí, o sigui, no dura molt temps al teatre. La sort que tenim al Teatre Neu és com és un teatre molt familiar i jo porto molts anys al Teatre Neu. Y no fican massa pressió, ¿no? O sea, no te meten mucha presión. Oye, que si no llenas tal como en otros teatros. Aquí vas haciendo y vas metiendo gente y te van diciendo, pues, si quieres cambiar el monólogo, pues lo cambias. O sea, yo mientras vaya viniendo gente y el Teatre Neu sea, como digo yo, mi teatro de cabecera y por ahí luego me pueda mover por otros sitios, yo encantado. Y eso el Teatre Neu sí que nos lo da. Nos da esa facilidad a los que estamos allí. O no, a ser que estés dos meses sin meter gente, que entonces te dirán, chato, fuera.
Potser canvia de feina, ¿no?
Sí, claro, cambia de feina, o cambia el monólogo, o pensa tú. Pero en principio no, yo en principio espero estar ahí mucho tiempo y evolucionando con el monólogo, pues te digo, fue los hijos, el club de los malos padres, ahora los adolescentes. No sé, a lo mejor luego no hago de hijos, hablo de otra cosa. Pero bueno, estar ahí y moverme por más sitios, que estaba en Madrid también, y fue una experiencia muy chula, muy positiva. Y nada, pues eso, que la gente siga viniendo y que me salgan muchos vuelos y que la gente venga mañana a verlo, que me hace mucha ilusión también salir del tatraneo, ir a pueblos, ir a ciudades, porque la gente en esos vuelos es donde más cariño te ofrece, ¿no? En el teatro también, obviamente, pero ahí es como la gente, como si viniese, hombre, ya que tú no vamos a verte a ti, vienes tú a nuestra casa, y eso les hace mucha ilusión, ¿no? Uh-huh. Y a mí también, obviamente, porque se vive mucho más un vuelo de esta gente y puede estar mucho más rato. En el teatro no tengo limitado un tiempo porque hay como unas multifunciones, ¿no? Detrás mío pues vienen los impro show, entonces tienes que hacer una hora y cuarto, no te pases, porque si no los otros se quejan. Ya. Cuando hay un bolo puedo estar más tiempo tranquilamente, porque no hay nadie detrás, eres tú el espectáculo principal y es mucho más divertido. Uh-huh.
¿Quién es la salud del teatro?
Yo pienso que bona, yo creo que bona. Y están haciendo muchas campañas, aquestas que van a hacer el año pasado de Can Puta Cabuida, uh-huh. Iba a ser un éxito a Cataluña, la verdad es que sí. Yo pienso que muy buena, porque aquí en Cataluña tenéis muy buen material y lo notas más cuando vas fuera. Yo cuando me iba a Madrid me decían, ostras, catalán, sí, catalán, sí, pero es que tenéis muy buen trabajo en el teatro. Y me acuerdo cuando yo fui a Madrid en el año 95, que fue a hacer un casting, que gracias a ese casting, como te he dicho antes, me llamó Arús, ya me decían, en Cataluña tenéis mucha buena cosa, tenéis mucha materia, sois muy buenos. Yo creo que aquí en Cataluña el teatro está funcionando muy bien. Uh-huh. Hombre, claro, los de arriba, pues como es fútbol profesional, yo soy muy futbolero, pues los Messi y los Ronaldos cobran mucho dinero, y nosotros que somos pues currantes del monólogo, pues cobramos dinero, pero nosotros
no, están al top 10, ¿no?
Al que están al top 10, pues no tienen que fijarse si avui es diumenge, jugo al Barça perquè no vingui gent, nosaltres sí. Y ellos pues llenan siempre, lógicamente, son famosos y son los buenos, entre comillas, ¿no? Que dicen. Pero yo creo que tiene buena salud el teatro catalán.
En els temps que vivim, que són una mica convulsos, les xarxes socials jo dic que les carrega el diable.
Molt.
I hi ha ofendiditos?
Molt. Els haters famosos aquests. Haters i ofendiditos, no són el mateix, però bueno, ofendiditos ha hagut sempre, i jo sempre ho dic, abans havia molts, però com tu actuaves, jo actuava a locals, i la gent no li agradava, t'ho dien a la cara, acabaves d'actuar, oye tío, daremos mal, no sé què, o no me gusta el que has hecho, o te has pasado con esto, vale, però te lo quedabas para ti, no salía más. Ara un ofendidito te puede hundir en la miseria, a mí no, no lo digo en plan soberbia, ni a mí, porque mucha gente me dice, ay, ¿no te preocupan los haters que tengas en Instagram? Digo, no, absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque yo los haters los he vivido en los pubs cuando empezaba, que actuaba a la una de la madrugada con tres o cuatro poquito etílicos bastante fuertes. Eso era un hater de verdad, que te jugabas la vida.
Vaya.
A mí un hater que me diga en Instagram calvo, pues diré, pues muy bien, sí. Buena observación, porque llevo mucho tiempo siendo calvo, o sea, no me vas a ofender. Pero sí, ofendidos hay muchos. Es que ahora no se puede hablar de nada, Lourdes, o sea, no se puede decir nada, o sea...
Has d'anar amb molt de compte, no?
Amb molt de compte. Jo soc bastant respectuós en tot. El meu humor és molt blanc, no fico a ningú. Vamos, estoy al milímetre de no passar-me de la raya. I no em costa perquè jo soc així. Però és que dices algo i, ostras, és que el espectáculo empiezo diciendo ¿Quién tiene hijos? Venga, ¿tú tienes hijos? Yo no tengo hijos, tengo perros. Y digo, me parece bien. Pero como diciendo, atacándome, ¿qué pasa? Pues digo, pues no me pasa nada, pues ten perros. Y yo no digo nada. Entonces yo digo una cosa. Digo, ¿tu perro te pide un iPhone para Navidad? Me dice, no, digo, pues entonces no es tu hijo, es tu perro. Entonces ya, boom, boom, ya no entra el tema. Y yo, que me da igual, si yo no tengo nada en contra de los perros, ni quien tiene perros, ni nada, pero no sé, eso no se puede decir nada.
Ya.
No sé, es muy delicado, es muy delicado.
No, es que com està el pati. Clar, la següent pregunta és, diuen que fer riure és molt difícil.
Això diuen, sí.
Costa més ara que abans?
Home, per los ofendiditos ara costa més. Si tu tires enrere i veus gags de mis ídolos que han sido siempre Marx y 13...
Oh, estarien vetats avui dia.
Molt vetats, vetadíssims. Els acudits de l'Arévalo, vetadíssims. Uf. El Gangoso, el Mariquita, això no es podia fer ara.
Gila.
Sí, Gila, o sigui, hi ha un gag de Gila que si el podeu recuperar on sigui, que surt de la cuina enfanegant de sang, o sigui, amb un ganivet a la mà... fent dient que ha matat a la seva dona.
Sí, me'n recordo.
Però que després no és la dona, que és la gallina, no sé què. Però clar, tot el gag és que penses que és la dona, però després ha matat a la gallina. Bueno, d'igual. Però això no es podria fer. Òbviament que no es podria fer. Però, clar, és que eren altres temps, eren altres tiempos. No tiene nada que ver. I gràcies a Dios que ha canviat, perquè havia gente... Bueno, si quieres ir a ver un monologuista aquí voy a hacer publicidad, Miguel Lago, ¿lo conoces?
Sí,
¿Lourdes?
Sí.
Pues es saberlo, entonces ahí vas a sentirte, porque ese es lo más políticamente incorrecto, y además se lo dice, se mete con todos, con los perros, con los gatos, con los que tienen canarios, con el fútbol femenino, con las mujeres, con todos, arrasa con todo.
Pilla tonteo, ¿no?
Tonteo, sí, si vas a verlo ya sabes a lo que vas, y entonces, bueno, pues imagínate los hits que tiene, pero igual se la trae al pairo, porque es mega famoso y no le importa un pimiento. Pero bueno, sí, hay que tener mucho cuidado ahora.
Per finalitzar ja l'entrevista, Andrés Calcedes...
Has acabat, Lourdes?
Sí, ja ha passat quasi 20 minuts, amb la tonteria.
Molt bé.
Què els diries a la nostra audiència, que ja saps que ens escolten a l'Alt i al Baix Penedès, perquè vinguin demà a veure't el teu espectacle?
Doncs que vinguin demà, perquè s'ho passaran molt bé. Si tenen fills, que vinguin amb els fills i sentiran que estan en una teràpia de grup, com he dit, no estan solos en este barco. Los problemas que tienen en casa con los hijos son todos de los mismos, todos tenemos los mismos problemas, y yo los expongo y nos reiremos con los adolescentes y de los adolescentes, pero en el buen sentido de la palabra. Y se lo pasarán muy bien, de verdad que vengan, porque toco todos los palos. Empezamos, aparte de los adolescentes, empiezo de cuando son pequeñitos, es un recorrido de cuando son pequeñitos, desde que nacen, crecen, se desarrollan y se encierran en su habitación, que es lo que digo yo, ¿no? Pues ahí es un espectáculo que dura eso, una hora y media, hora y cuarto, hora y media, y se lo pasarán bien, de verdad. Si tienen hijos, si vienen los adolescentes, mucho mejor nos lo pasaremos.
Doncs així queda dit. Recordem, demà a les 9 de la nit a la Societat de Llegir, Los Hijos Adolescentes, el Club de los Malos Padres, amb Andrés Torres. Un veritable plaer. Mil gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista i que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres. Este és un plaer estar amb vosaltres parlant. Moltíssimes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès en xarxa.
Jovi Jovà del Gypsy Kings, ens encaminem a 11:15, tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després seguim i us expliquem el nou protocol per detectar el càncer de coll uterí o de cèrvix que s'està implantant al Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ens atem al repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro quan són 11:15 del matí. Esquerra Republicana de Vilafranca ha fet aquest dimarts a la tarda una roda de premsa per denunciar que l'acord dels pressupostos d'enguany que van signar amb el govern, aquest només ha complert, segons els republicans, un 19,9%. Segons Esquerra, es tractava d'un acord basat en 5 àmbits que podria significar un canvi de rumb per la vila, però asseguren que s'ha perdut l'oportunitat. Tenint en compte aquestes dades, els republicans veuen complicat un acord pels pressupostos de l'any vinent. Del total de 30 punts acordats amb els republicans, aquests asseguren que només s'han completat 4 de forma total. 2 estan en curs o pendents de començar abans d'acabar el 2024. 13 punts a partir de les reunions de seguiment s'ha conegut que començaran el 2025 i n'hi ha 11 que no tenen projecte ni termini. Aquest dijous, i a causa de les obres per la millora de la xarxa d'aigua potable de Sant Pere de Riudebitlles, des de les 8 del matí queda tallada la circulació de vehicles al carrer Joan Altet, entre els números 68 i 110. Així ha informat el consistori de Sant Pere a través d'un comunicat a la seva pàgina web. De la mateixa manera, també quedarà tallada la circulació per la sortida del carrer Joan Altet entre els números 68 i 70. Per qualsevol incidència o consulta relacionada amb l'execució d'aquesta obra, l'Ajuntament convida la ciutadania a adreçar-se personalment o telefònicament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Cunit ha instal·lat 8 senyals verticals lluminosos d'atenció zona escolar als accessos de les escoles del municipi. Aquesta actuació, molt demanada pels veïns, té com a objectiu reforçar la seguretat de vianants, especialment dels infants, en les hores d'entrada i sortida dels centres escolars. Els nous senyals, visibles tant de dia com de nit, alerten els conductors sobre la presència de zones escolars i contribueixen a reduir la velocitat en aquests punts crítics. Aquest dissabte 30 de novembre és un dia ben rellevant, subratllat en el calendari d'esdeveniments vinculats amb els esports d'Olèrdola. I és que se celebra la primera edició de la Festa de l'Esport d'Olèrdola i es viurà l'acte d'inauguració de la nova gespa artificial dels camps municipals als Pins de Moja, aprofitant el derbi local que jugaran el Moja i el Molanta, 6 anys després del darrer partit de competició oficial que va enfrontar els dos equips d'Olèrdola. La Festa de l'Esport l'organitza l'Ajuntament d'Olèrdola i començarà a 8:15 del vespre al local 9 de Moja. Durant l'acte es farà un reconeixement a les 6 entitats esportives del municipi i als 16 esportistes individuals de totes les modalitats que durant la passada temporada 2023-2024 assolien algun títol. Marian Buta, regidor d'Esports, posava en relleu que es tracta d'un esdeveniment inèdit que té el propòsit de reconèixer l'esforç dels esportistes del municipi.
Penedès en xarxa.
Són 11:04.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca, ens proposa parlar de salut en femení. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Última secció de l'any.
Sí, és veritat.
I tornarem al 2025, seguirem aquí al peu del canó.
Sí, sí.
I avui aquests minuts dedicats a la salut de les dones.
Sí, a un aspecte de la salut de les dones, que són, d'alguna manera, les revisions ginecològiques, però sobretot la prevenció del càncer del coll uterí. Sí, avui parlarem d'això.
Com sempre, la Núria s'acompanya de professionals, d'expertes de la salut. En aquest cas tenim amb nosaltres la Míriam Molinar, coordinadora de la CIR, el Servei d'Atenció Sexual i Reproductiva de l'Alt Penedès. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Comencem una mica enrere, perquè tu vens del Servei d'Atenció Sexual i Reproductiva, que normalment en diem la CIR. Quins són els principals serveis que oferiu a la CIR, perquè ho sàpiga tothom?
La CIR és un programa que el que vol és donar resposta sobretot a les necessitats de salut que tenen les persones i la comunitat, des d'un punt de vista de la promoció, de la prevenció, i també quan hem de diagnosticar o tractar alguna malaltia ginecològica. Sí que és veritat que avui ens centrarem sobretot en això que ens ocupa, no? Del càncer de la detecció precoç del càncer de coll uterí, però sí que és veritat que també doncs, explicar que les dones i joves també poden venir a altres serveis que oferim, com l'atenció als joves, o l'atenció a la menopausa, o atenció a la violència envers les dones, detecció precoç de malaltia ginecològica que és dit tractament. Vull dir, fem un servei molt ampli.
D'alguna manera podríem dir que esteu presents en totes les etapes, de, sobretot no, de la sexualitat.
En totes les etapes. Val a dir, no he comentat, evidentment, embaràs, puerperi, allatament... Sí, sí, en totes les etapes acompanyem a la dona, sí.
Molt bé. I això que ens vols explicar avui, el càncer de cèrvix, aquest nou protocol, en què consisteix? De què parlaríem?
Bé, primer, sí que hauríem de parlar del que és el càncer de coll uterí, no? És un tumor maligne que s'inicia a la part baixa de l'úter, i aquest tumor maligne necessita com a condició la infecció prèvia de l'HPV. És una condició necessària, no única.
HPV?
HPV és el... Sí, perdona, és el virus del papiloma humà.
Ara sí.
Sí. Sí, ara ho hem entès.
Aleshores, si no hi ha aquesta infecció prèvia, és una condició necessària perquè es desenvolupi aquest tumor maligne. I això és molt important que la població ho entengui, que és així. Aleshores, fins ara veníem d'un protocol que ens deia que havíem de fer citologies a les dones cada 3 anys. I amb aquesta prova que fèiem, anàvem a buscar canvis cel·lulars per identificar aquelles cèl·lules que poguessin tenir alguna alteració. Sí? I quan detectàvem aquesta alteració, aleshores dèiem, ui, doncs anem a mirar a veure si hi ha un virus del papiloma darrere d'aquesta alteració. Amb el nou protocol, que s'ha començat a implementar al setembre, ens avancem a la malaltia. Ens anem a la primera etapa, és a dir, volem identificar aquelles dones infectades del virus abans que aquest virus produeixi canvis cel·lulars. I això, hi ha una evidència molt gran que respalda que és un guany molt important per les dones.
I pel que tenim entès, aquest nou protocol és diferent en funció de l'edat de la dona. Ens ho pots explicar una mica?
Sí, sí. Això respon a que busquem coses diferents. Comentar que l'HPV és un virus molt present, molt extès, es transmet via sexual amb qualsevol tipus de pràctica, i sabem que només 9 de cada 10 d'aquestes infeccions progressaran cap a un tipus de lesió maligna. ¿Vale? Amb aquesta informació separem el cribatge en 2 trams, el de dones més joves, de 25 a 30, i el de dones a partir dels 30 a 65. Per què? Perquè dels 25 al 30, la immunitat de la dona, l'evidència ens ha demostrat que és més capaç, diguem-ne, per entendre'ns, d'aclarir aquest virus. Sí? És a dir, que aquelles dones de 25 a 30 que s'infecten del virus del papiloma, els és més fàcil, diguem-ne, negativitzar-lo. Sí? I llavors el que fem són citologies cada 3 anys. És una tècnica que la fem diferent, però segueix sent una citologia, és a dir, anem a buscar cèl·lules del coll de la matriu. És diferent a partir dels 30. Dels 30 als 65, aquí sí, anem a buscar l'HPV. Ens avancem, perquè sabem que quan hi ha l'HPV, vale, hi ha més possibilitats de que pugui arribar a cronificar i, per tant, farem aquesta detecció diferent. I quan fem aquestes proves dels 30 als 65, es fan cada 5 anys. Això té aquest avantatge, també, que podem allargar, diguem-ne, sense que suposi cap risc per la dona, aquest cribatge, que passarà de ser de 3 anys a 5 anys. Precisament perquè el que explico, no anem a buscar cèl·lules, sinó que ens avancem i anem a buscar la presència d'aquest virus en el coll de la matriu.
Amb la qual cosa, ja diríem que la citologia tradicional no serà necessària perquè hem anat més amunt, no? Hem anat a buscar directament el virus.
Ens hem avançat, exactament. en franges més joves, de 25 a 30, sí que seguirem fent la citologia.
Coincidint amb la revisió ginecològica?
Sí, el cribatge ara mateix que tenim actualment és oportunista. Vol dir que tota dona que arriba a la CIR, per qualsevol altra consulta, el que fem és mirar quan es va fer l'última revisió i li oferim d'actualitzar el protocol, no?, i fer aquest cribatge, sigui l'edat que tingui. Doncs mira, tens tal edat, et vas fer aquesta prova fa tant de temps, llavors doncs, convindria, et sembla bé. Això és un cribatge oportunista. I de moment estem en aquesta fase, en tota dona que ve a la consulta. Sí que és veritat que la previsió és que sigui un cribatge poblacional. I això és un altre guany també per les dones, perquè ja no esperarem a que es posin en contacte amb la CIR. Nosaltres contactarem amb les dones. Igual que hi ha els cribatges poblacionals, com per exemple tots coneixem el cribatge de càncer de mama o el cribatge de càncer de colon, doncs anirem cap aquí, anirem a buscar totes les dones per recordar-los que han de venir a fer-se aquesta prova.
S'anirà desplegant progressivament fins a arribar aquí.
S'anirà desplegant, exacte, arrel del territori.
Sí. És la manera, no, d'arribar, sí, universalment a tota, sí, la població.
El tema és que el que volem... Creiem i pensem que és important que les dones entenguin que tots aquests canvis, que d'entrada pot semblar, ostres, però el cribatge me'l fan ara més espaiadament, per tant, estic igual de segura, igual no, més segura, perquè la tècnica és més eficaç, és més sensible, perquè anem a buscar la presència d'un virus que sabem que comportarà o pot comportar aquestes lesions, i a més anem a buscar a totes les dones del territori. Vull dir que és un guany.
Clar, és molt més segur. I el tema de la vacunació, perquè fa uns anys les nenes, si no ho recordo malament, a partir dels 12 anys, o ara ho estic dient,
sí,
de memòria,
sí, sí, no, ho estàs dient,
a final de primària, em sembla. A final de primària. 11, 12,
sí, 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 ho estàs dient bé. Es segueix fent, i a més, ara s'inclouen els nens de 12 anys.
Ah, d'acord.
Sí, perquè el virus del papiloma sí que és veritat que està relacionat principalment amb el càncer de coll uterí, però també està relacionat amb altres tipus de càncer, el càncer de penis, el càncer d'anus, de coll... Aleshores, bueno, es va valorar la possibilitat d'ampliar la vacunació també a homes. La vacunació es fa a partir dels 12 a tots els centres educatius i és veritat que hi ha dones que ens arriben a la CIR, i això sí que és important, també m'agradaria dir-ho, que en el seu moment no es van posar la vacuna, tot i que tenien ja aquesta cobertura, doncs perquè en aquell moment van dubtar, que sàpiguen que són el que nosaltres diem vacunes de rescat, és a dir, que poden venir a la CIR i posar-se-la de manera gratuïta.
A quina edat encara, si és a temps, entre cometes?
Són aquelles dones que van néixer, i t'ho dic...
Així de memòria.
Així de memòria, a partir de les nascudes del 97.
Diria que sí, perquè tinc una filla que és del 96 i no va entrar.
Sí, ostres, per un any.
Per tant, això es va implantar el 97.
Aleshores, totes aquelles noies que no es van posar la vacuna en el seu moment, doncs... perquè en aquell moment es va valorar que no se la volien posar, que sàpiguen que poden venir a la CIR, demanar hora, i se la posem de manera gratuïta.
Sí. Són diverses dosis o és una sola dosi? O...
Són dues dosis.
És dolorosa, on punxes, traiem pors.
Les posem amb molt de carinyo.
I la prevenció és important.
És important. I per això també els professionals estem també incidint en el tema de la vacunació, perquè sí que és veritat que finançada, no està finançada en tots els casos, ja he dit, està finançada en aquelles dones que no se les van posar en el seu moment, estan finançades en casos més concrets, en dones immunodeprimides, una sèrie de homes que tenen sexe amb homes fins als 26 anys, per exemple, també, vull dir, hi ha una sèrie de casos on està finançada i una sèrie de casos on, doncs, no. I aquestes persones que se la volen posar i que igualment tenen indicació de posar-se-la, malgrat no la tinguin finançada, poden anar a la farmàcia a comprar-se-la i anar a l'ambulatori i posar-se-la. Sí, sí.
Quines són les principals recomanacions que donaries a les dones per tenir una vida sexual? Això, aquesta pregunta és molt gran, però a nivell de prevenció, què és el més important que hem de tenir en compte?
I potser hem de diferenciar en funció de l'edat, no?, de cada etapa vital.
Sí.
O no sé.
Bé, clar, tenim, pues, com bé dit al principi, l'atenció que fem és a totes les etapes de la salut sexual i reproductiva a la dona, i això és molt diferent a les diferents etapes, evidentment. Bueno, començant per l'atenció a joves, el que treballem molt és, sobretot, oferim molt assessorament en tema anticoncepció, prevenció de malalties de transmissió sexual, prevenció d'embarassos no desitjats, i abans aquí és on ens poden venir a trobar és a la CIR, aquí que estem ubicats a l'Alt Penedès, a la segona planta, els dilluns a la tarda, però com a consulta específica poden venir noies i nois adolescents en qualsevol moment. I és veritat que en aquesta etapa no és que fem uns cribatges concrets, sinó en relació al càncer de coll uterí, perquè aquest sí que el començaríem a partir dels 25, però sí que fem cribatges de malalties de transmissió sexual, sobretot quan hi ha conductes de risc, és a dir, doncs, parelles que no s'està fent servir un ús correcte del preservatiu.
Això sí que hem trobat últimament, no?, un augment de...
Molt. Estem intentant entrar als instituts per fer xerrades de prevenció, perquè sí que és veritat que estan augmentant molt en el territori. Doncs en els joves els diria, doncs, que es cuidin, que gaudeixin de la seva sexualitat, però sempre des d'una manera segura i responsable, i que si tenen qualsevol dubte, evidentment, doncs que vinguin a fer-se els cribatges de malalties de transmissió sexual tantes vegades com ells creguin i elles que ho necessiten. A partir dels 25 és quan llavors ja introduiríem el cribatge de càncer de coll uterí, que és el que hem estat parlant, d'acord? Dels 25 als 65, dels 25 als 30 hem quedat que era una prova, dels 30 als 65 és una altra. I a partir dels 50 és quan es comencen a fer les mamografies, també. Aquest sí que és un cribatge poblacional, on les dones reben la citació a casa recordant-los que tenen la mamografia programada i se l'han de fer aquí a l'Hospital de Vilafranca. Aquestes serien, diguem-ne, les proves de cribatge, d'acord? I això, diguem-ne, que hem de diferenciar entre quan tenim una demanda aguda, és a dir, que ens fa mal alguna cosa, o hem detectat que ens ha sortit alguna taca o un flux, o, en fi, o no ens ve la regla, llavors això genera una visita, sí? Això és una cosa, i una altra cosa són l'activitat preventiva, és a dir, totes aquelles revisions que el que a mi em fan és previndre una malaltia en un futur. I això serien el cribatge de càncer de coll uterí, que el comencem a fer a partir dels 25, sí? I el cribatge de càncer de mama, que el comencem a fer a partir dels 50.
D'alguna manera diríem que estem simplificant molt més la vida de les dones, no? Perquè no és allò de que ara hem d'estar pensant sempre ai, que em toca la revisió, sinó que realment...
Totalment. De fet, jo sempre, moltes vegades els hi faig la broma a les dones, sempre no, amb clau d'humor, que no ens revisem els pulmons cada X temps, ni ens revisem el pàncreas cada X temps, oi que sí? Que, per tant, doncs sí que hem de fer servir aquestes proves de cribatge que tenim al nostre abast i que sí que han demostrat una evidència, com és el cribatge de càncer de coll uterí o el de cribatge de càncer de mama, però estar revisant la resta del nostre aparell sexual i reproductiu, doncs, bueno, ens ha de fer pensar, no?, que les dones són molt més enllà que això.
Diria que clar, hem estat tants anys, no?, que
amb el concepte de la revisió,
concepte,
no?
I ara, doncs, bueno, sí. És totalment...
És una mirada molt diferent.
Una mirada positiva, jo crec, perquè disposem, no?, d'unes proves molt més específiques i, per tant, molt més segures i molt més fiables. I no hem d'estar, doncs, amb la, no?, citologia cada 3 anys.
Sí. O la ecografia, o... Vull dir, vinc a fer-me la revisió i ha de ser el PAC, no? Bueno, escolta'm, no. Aquests són els programes per detectar precoçment el que sabem que podem detectar. Vale? Per tant, fem-ho. I després estem aquí de 8 del matí a 8 de la tarda per atendre totes aquelles coses que no són de revisió, però problemes de salut que podem tenir.
Quines serien, en aquest sentit, les consultes més habituals, ara?
Doncs mira, sagnats menstruals més abundants, més dolorosos, fluxes, canvis en el fluxe. M'he notat que al pit m'ha sortit un nòdul que jo abans no tenia. He començat amb fogots, per exemple, no? ja estic parlant ara des d'un punt de vista ginecològic. Evidentment, després està la part obstètrica, que no estem entrant aquí tant, perquè no és el cas, no, que ens ocupa, però després està tot el tema del control de l'embaràs, l'acompanyament durant el puerperi, l'acompanyament durant l'alletament matern. Vull dir, fem moltes coses d'atenció, vale, que és una part de la nostra feina, i després l'aplicació, diguem-ne, o la posada en marxa de tots els programes, diguem-ne, preventius. I tot això ho fem, doncs, de 8 a 8, aquí a la CIR.
Molt bé. Home, penso que és un avanç. Vull dir que crec que les dones hauríem d'estar agraïdes, no?, de que tinguem aquestes eines, aquestes preventives, i que siguin tan específiques.
I utilitzar-les.
Bé, bueno, de fet, és el que he dit, eh? Vull dir, ara ja, si no venen, les anirem a buscar. Vull dir, amb el cribatge poblacional, així que sí.
I sí, això sí. Començareu aviat o encara no hi ha una data?
No hi ha una data tancada. Va. Volia començar cap al 2025, però, en fi...
A nivell de tot Catalunya o és en plan...
Prova? És que aquest protocol s'ha anat desplegant a fases, en diferents territoris. Vull dir, nosaltres hem començat al setembre, però hi ha territoris on van començar abans, i de fet hi ha territoris on està la prova pilot, que és l'automostra. Que això és una altra. Vull dir, és possible que les dones que vinguin avui a fer-se aquesta nova prova, jo ja els hi dic, potser la propera ja no te la faré jo, te la faràs tu. I em miren com dient, com dius?
Amb un kit a casa?
Exactament. O sigui, cap a on anem és de fer l'automostra igual que es fa amb el cribatge de càncer de colon, on les dones aniran a la farmàcia, agafaran el kit, s'agafaran la mostra i l'analitzarem, perquè ja s'ha vist que és igual d'eficaç la detecció del virus del papiloma humà, si l'agafem nosaltres a la consulta, com si les dones l'agafen a casa.
Per tant, entenc que deu ser un procediment relativament senzill.
Sí, és un procediment molt senzill. I insisteixo que la prova, això ja està en marxa, eh? Vull dir, la metropolitana, us diria la metropolitana sud, algun de Hospitalet i algun altres
sí,
territoris.
Sí, el Prat, jo crec que...
Sí, i el Prat està a l'automostra. Vull dir, tot aquest protocol s'està desplegant a fases. Nosaltres ara estem en aquesta, però altres territoris estan en una altra fase diferent, sí, sí.
I una última qüestió, Míriam, bàsica, deies, estem a l'ambulatori de 8 a 8, com accedim a la CIR? Per quines vies?
Doncs mira, les dones poden accedir o bé a través dels taulers de tots els ambulatoris del territori, d'acord?
Diríem que és un servei que no cal que et derivi el metge de capçalera, eh? Perquè com que estem acostumats
en
que
absolut,
hi ha serveis,
es pot en absolut, venir directe. Directament, sí, sí. I a més que tenim consultes d'urgències, vull dir, aquesta és una altra, vull dir, no és només que vinc, nosaltres escrivem, hi ha coses que poden esperar 24-48 hores, hi ha coses que poden esperar un mes, hi ha coses, nosaltres ja escrivem una mica en funció de la demanda. Aleshores, ens poden localitzar, poden agafar visita, bé a través dels taulers directament, dels diferents consultoris, bé a través de la meva salut, on fan un missatge explicant quina és la seva demanda, i nosaltres les truquem i les programem, o bé a través del call center, que és un número genèric, que si voleu us el dono, és el 93-887-6491, i abans en aquest call center atenen la demanda de la senyora i programen en el territori on viu la senyora el tipus de visita que necessita. Sí.
Molt bé.
Ha estat una mirada integral al final, eh? Sí. Hem començat posant el focus en aquest nou protocol de detecció del càncer de cèrvix o de coll uterí, però al final hem fet aquesta mirada integral a tota l'etapa vital femenina. Míriam Molinar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres, moltes gràcies.
I Núria Sant Romà, igualment, ens retrobem el 2025.
Ens veiem.
Seguim parlant de salut.
Gener, exacte.
Gràcies, adéu.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Acomiadarem aquesta segona hora perquè són gairebé les 11 amb Su i la Pegatina cantant aquest Algo de mi. Seguim a les 11:06 tot fent tertúlia literària amb Dolors Bosch i Pilar Tuño.
Algo de mi ya se marchará, se irá contigo. Algo de mi ya se marchará, se irá contigo. No éramos mi plato favorito, el ingrediente secreto faltó. Yo nunca me debilito, pero...
pero me estabas matando el sabor.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas de volar. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo, se irá contigo, se irá contigo.
A menudo no te entiendo, tú pa' afuera y tú pa' adentro. Tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo.
Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar. Que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres.
Te pido que te des por aludido, que te vayas con tu ruido a callar otra canción.
Y date tú también por enterada, que no hay alivio en una musa que perdí.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas.
Se irá contigo.